Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Malgrat la forta posició de la majoria de les autonomies, entre les quals les Balears, el govern central ha activat avui el mecanisme que permetrà repartir entre les comunitats autònomes els menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries, Ceuta i Melilla. El primer Consell de Ministres, després de l'aturada de l'estiu, ha aprovat el decret que derivarà a les illes una cinquantena d'infants i adolescents segons les previsions inicials. L'executiu de Pedro Sánchez argumenta que l'aprovació d'aquesta norma és una passa important per garantir els drets de la infància migrant. És la portaveu Pilar Alegría.
Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria.
El govern de Marga Proens manté el seu rebuig al repartiment de menors migrants i oposa per manca de capacitat i personal. Amb tot, ja treballa amb el Consell de Mallorca per habilitar un espai d'acollida a l'antic quarter de Son Tous a Palma. Tot d'una en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 26 d'agost. Iker Hernández és el control tècnic titulars. Titulars amb Toni Mateu. Bon dia.
Bon dia.
Avui també és notícia que en 4 anys s'ha duplicat la xifra de dones víctimes de violència masclista ateses pel Servei d'Acollida Municipal de l'Ajuntament de Palma.
Segons la memòria de l'any 2024, l'any passat 313 persones varen ser ateses per aquest servei. També es va detectar un increment de l'estada mitjana, sobretot en el cas de dones amb fills, que va ser de 220 dies a causa de les dificultats per trobar un habitatge. Davant d'aquest escenari, Cort va crear 18 noves places i va incorporar 4 professionals més. Toni Colom, és tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament de Palma.
El 68% ha presenciat la violència cap a sa mare. Però el 77% han estat víctimes directes. És a dir, quan aquestes dones se'n van de casa seva, se'n van perquè ja no hi ha una possibilitat de resoldre res.
L'operació estiu de la Policia Nacional es tanca amb 450 detinguts a Palma.
Només a la zona de la platja de Palma, els agents han arrestat 190 persones. La majoria dels delictes han estat furts en platges, hotels i també establiments. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
De los 190, casi 170 se pillan infraganti. ¿Qué conlleva esta actuación? Que se recuperan los efectos que se les sustraen a los turistas.
I veïns d'Eivissa demana la construcció d'una nova desaladora davant la sequera que pateix l'illa.
Denuncien que alguns pous ja no tenen aigua i que, per tant, perilla el subministrament a les cases. Afirmen que s'està deixant de regar cultius i que no hi ha farratge pels animals. Demà es reuniran amb el president del Consell i divendres amb el director general de Recursos Hídrics per intentar trobar una solució. Joan Tur Rosselló, arveïnat de Santa Gertrudis.
Pues fem les desaladores. Augmentar l'esquerra i fer-ne més. I fer un cordó al perímetre de l'illa. Fer test que vagin a parar aquestes cales que avui dia encara s'alimenten de perforades.
També titulars de la informació esportiva que avui passen pel Reial Mallorca, que ja ha començat a preparar el partit contra el Reial Madrid. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans per preparar la tercera jornada de Lliga, la visita al Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Reial Madrid dissabte. El Mallorca, després d'una derrota i un empat, cercarà la primera victòria de la temporada a un camp complicat. Tot això mentre el club cerca aprofitar els darrers dies de mercat, que recordam que es tancarà dilluns dia 1. De moment, tot i que encara no és oficial, el que no continuarà de vermell és Dani Luna. El colombià jugarà cedit a l'Osca. I el Mallorca fa feina en les sortides de Mafeo i Larin i en la recerca de nous jugadors. I en tenis, Jaume Munar jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. Ho farà contra el canadenc Gabriel Diallo després de superar en primera ronda el portuguès Jaime Faria en 4 sets.
Completem la portada amb la previsió del temps per avui. Coloma García, bon dia.
Bon dia. Per avui, cel més lliure de núvols i més protagonisme al sol, tot i que més enterbolit, ja que la càrrega de pols en suspensió anirà més. No descartant la presència de ruixats acompanyats de fang a tot el territori balear. De fet, a primeres hores del dia ja hi ha hagut una ploguda molt poc intensa a Sa Pobla, amb una precipitació acumulada d'1,2 litres per metre quadrat. La temperatura màxima tindrà canvi respecte a ahir, amb una pujada del termòmetre, amb valors més elevats entre l'interior i ponent de Mallorca i d'Eivissa, amb màximes entre 36 i 37 graus. De fet, és per aquest motiu que l'EMET té actiu dos avisos, un per altes temperatures en el sud de Mallorca i un altre en el centre i nord de Mallorca. Un dia més ens acompanya el vent de llevant en cots moderats, en ratxes de vent ja a primeres hores elevades, com per exemple a la Serra del Fàbia en 34 km/h. Situació marítima de maró, sobretot a les zones més exposades al vent, amb un onatge significatiu d'1,25 metres. Per demà la situació serà ben similar, es veurà que també la temperatura toca augmentar més el que seria a Menorca, i és per això que l'EMET també tindrà actiu un avís allà per calor d'avís groc. En definitiva, un temps molt de final d'estiu.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i sis minuts és una de les notícies destacades del dia. El Consell de Ministres ha aprovat avui el decret que posa en marxa el repartiment dels menors migrants no acompanyats entre les comunitats autònomes.
I aquest és el decret que preveu la transferència inicial de 49 infants o menors procedent de les Illes Canàries cap a les Illes Balears i que estableix en quins termes s'ha de dur a la pràctica aquesta transferència. Així s'hi ha referit la portaveu de l'executiu central, Pilar Alegría.
Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria.
Aquest decret en qüestió fixa la capacitat ordinària d'acolliment a cada comunitat, és a dir, el nombre de places que hauria de tenir cada territori en 32 menors per cada 100.000 habitants.
I sobre aquesta norma, el delegat del govern central a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, ha concretat que l'executiu declararà que un territori està en fase de contingència quan el nombre de menors migrants acollits sigui el triple de la capacitat que poden acollir.
És a dir, que sigui multiplicat per 3 aquestes 32 places que fixa el govern central. Serà en aquest moment quan el territori en qüestió podrà demanar l'ajut als territoris de la resta de l'Estat en l'acolliment del menors. Segons Rodríguez, no entén, per tant, assegura ell, el rebuig de l'executiu de Provença a la decisió estatal, perquè en un futur les Illes Balears, diu Rodríguez, es podran beneficiar també d'aquesta mesura que ha aprovat avui mateix el Consell de Ministres. El delegat s'hi ha referit amb aquestes paraules, amb aquest terme.
Yo lo que le he dicho ya a la señora Provença, al gobierno balear, es que lo que está haciendo ahora de ir en contra de una solución estructural de país puede ser una solución para Baleares. Es decir, que puede estar yendo en contra de una solución que beneficia a Baleares si el flujo migratorio continúa y, por lo tanto, la propia Baleares entra en contingencia migratoria y son las demás comunidades autónomas quienes tengan que ayudarnos, porque así será la manera más eficiente.
El decret aprovat avui, però, també preveu altres procediments, com, per exemple, implica que els menors estrangers no acompanyats que arribin a partir del mes de setembre a zones amb recursos tensionats s'hauran de derivar a altres autonomies en un termini màxim de 15 dies.
Mentrestant, el govern de les Illes Balears ha reiterat avui la seva oposició al repartiment i ha especificat que el recurs interposat és contra la distribució del primer contingent de menors migrants que el Consell de Ministres ha aprovat avui.
Tot i això, però, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha insistit a dir que l'executiu no comparteix el criteri del govern central perquè si l'arribada de menors migrants continua a les costes illenques, hauran de ser les Illes Balears les que envien els menors a altres territoris.
Ponemos en la situación del gobierno canario y sí que es cierto que de momento, espero que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos y Baleares en breve. No los datos, sino también el delegado de gobierno ya dijo que en breve a lo mejor nosotros tendríamos que repartir. ¿Qué sentido tiene que acojamos ahora a 49 menores de edad si quizás en unos meses tengamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo?
El representant de les institucions de les Illes Balears, però, també insisteixen a dir que hauria de millorar el primer acolliment dels migrants, no només dels migrants menors, que arriben en embarcacions a les costes illenques. La consellera de Benestar Social del Consell de Formentera, Cristina Costa, ha demanat la implicació de l'executiu espanyol perquè tinguin una arribada digna aquestes persones després, ha dit, de jugar-se la vida a la mà. Són declaracions de Costa a l'informatiu Matí.
No pot ser que una arribada massiva com es Formentera no tinguem un primer punt de trobada, per exemple, de Creu Roja, com tenen ells, concertat amb altres indrets que saben que arriben pasteres massives, perquè això és massiu, i el que més ens preocupa, i ho torno a recordar, estem a agost, 26 d'agost, i nosaltres cada dia que fa bon temps ja patim, perquè no sabem quanta gent arribarà. Ja li dic, l'altre cap de setmana, més de 50 persones, 20 menors, i quasi, ja li dic, 50 persones quasi per dia. Això és una barbaritat.
Retornant a la qüestió del menors, a Mallorca, el president de l'IMAS també ha insistit a dir que el servei es troba superat amb escreix, davant la possibilitat d'arribada de més menors, ja sigui de manera directa a les costes de les Balears, com a través de la derivació d'altres comunitats autònomes. És per això que cerquen llocs i també personal per atendre'ls. Aquest que sentireu ara és Guillermo Sánchez.
Estamos buscando alternativas, podemos decir, no podemos acoger más y tendremos que buscar alternativas. Nosotros estamos trabajando en poder disponer de un espacio en Son Todos para hacer esa primera acogida, un recurso de emergencia diferente de los recursos de integración que tenemos, pero poder disponer de un espacio de alta capacidad y de emergencia pues sería óptimo para nosotros. Por tanto, sí que trabajamos conjuntamente con el Govern, no solo en Son Todos, sino en la búsqueda de otros espacios que podamos tener recursos de emergencia y de primera atención a los menores extranjeros no acompañados.
I una veu més sobre la crisi migratòria. En una entrevista al programa El Dia, el coordinador de Salvament Marítim Humanitari i capità del vaixell Aitamari, Íñigo Mijandos, ha demanat que els migrants de l'Àfrica puguin accedir a Europa de manera segura, com fan, per exemple, els migrants sud-americans i europeus que arriben en avió. Així s'evitaria, diu, que s'haguessin de jugar la vida. Després d'una dècada fent feina en el rescat d'embarcacions precàries amb migrants a bord, Mijandos diu que no pot entendre la gestió que es fa de l'acollida de menors.
Pues nos encontramos con esta situación vergonzosa de gestionar a los menores en España, un país rico, un país con 40 y tantos millones de habitantes, 4.000 niños o 5.000 niños, es un problema de Estado. No puedo entender esta falta de sensibilidad, ¿no? Comunidades autónomas, yo no sé en qué están. Si sus hijos estarían en otro país, ¿les gustaría que las administraciones les tratasen de esta manera? Yo es que no lo entiendo.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 12 minuts, ho han dit en els titulars. En 4 anys s'ha duplicat la xifra de dones víctimes de la violència de gènere ateses pel Servei d'Acollida Municipal de l'Ajuntament de Palma. Això suposa que l'any passat foren acollides 313 persones, que és un 4% més que l'any 2023. Aquestes són les dades més destacades de la memòria del servei que avui s'ha presentat i que demostren que també s'ha incrementat el temps d'estada mitjana al servei.
Sí, perquè l'any passat l'estada mitjana al servei d'acollida va ser de 163 dies. Aquesta estada, en el cas de les dones amb fills, es va allargar fins als 220 dies per les dificultats d'accedir a un habitatge. El tècnic d'Igualtat de Cor, Toni Colom, ha explicat també que la violència de gènere ha tingut un efecte en els infants atesos, perquè un 77% varen ser víctimes directes.
El 68% ha presenciat la violència cap a sa mare. Però el 77% han estat víctimes directes. És a dir, quan aquestes dones se'n van de casa seva, se'n van perquè ja no hi ha una possibilitat de resoldre res.
Aquest tècnic d'Igualtat de l'Ajuntament de Palma, Toni Colom, també ha explicat que enguany l'increment de demanda del Servei d'Acollida Municipal de Dones Víctimes de Violència Masclista s'ha aconseguit redreçar. Això ha estat possible, segons apunta, perquè l'equip de govern ha incrementat els recursos a aquest servei.
Nosaltres incorporàrem 4 professionals més a l'atenció i incorporàrem de 8 places més a l'acolliment. I aleshores, amb aquest pecat d'ajuda o d'increment de dotació de recurs, aconseguirem, però tornant a aquella idea de realment fer plans individuals.
Dues de cada tres dones que han passat pel servei d'acollida han denunciat els seus agressors i en tots els casos els homes han estat condemnats per violència de gènere.
I en el que duim d'estiu, la Policia Nacional ha detingut 450 persones. D'aquestes, 190 a la platja de Palma i la gran majoria per robatoris. Cara Moreno, bon dia.
Bon dia. Segons ha explicat el portaveu del cos policial, Alejandro Becerra, la majoria dels robatoris es cometen damunt l'arena i els lladres solen actuar en grup.
¿Por qué? Porque así garantiza el éxito del robo. Unos se quedan fuera haciendo labores de vigilancia, otros van entrando dentro, algunos distrayendo a turistas y otros van restando por la arena, van cogiendo los efectos, se lo llevan.
Molts dels lladres, diu Becerra, són arrestats mentre cometen els robatoris.
De los 190, casi 170 se pillan infraganti. ¿Qué conlleva esta actuación? Que se recuperan los efectos que se le sustraen a los turistas.
Aquest estiu la policia ha desarticulat també 15 grups criminals organitzats de diferents nacionalitats.
També en plana de successos, un home ha resultat ferit greu en un accident de trànsit aquesta passada matinada a l'autopista de Llucmajor.
El sinistre ha tingut lloc a les 4 de la matinada prop de la sortida de Can Pastilla i no s'hi han vist implicats més vehicles que el del conductor accidentat que ha sortit disparat del seu cotxe.
Mentrestant, dues dones britàniques estan en estat crític després de ser atropellades aquesta matinada a Sant Antoni de Portmany. Els fets han ocorregut a la carretera de Sant Antoni a l'altura de Can Guillemó.
L'autor dels fets ha estat un jove de 24 anys que ha donat en negatiu en alcohol. Les víctimes van ser traslladades d'urgència i requeriren suport vital. Una d'elles, de 26 anys, ha estat ingressada a la policlínica Nostra Senyora del Rosari amb diversos traumatismes cranioencefàlics i toràcics, a més de fractures a les cames. Per altra banda, la víctima de 27 anys es troba en estat crític a l'UCI de Can Misses amb politraumatismes.
També a Eivissa, una balladora de Vall Pagès que participava a les festes de Sant Bartomeu a Sant Antoni aquest diumenge ha estat víctima d'un intent de robatori. La jove va ser acorralada per dos vehicles mentre es dirigia al seu cotxe.
Aquesta balladora, ella i l'acompanyant, varen aconseguir fugir i pogueren avisar la policia local, però els sospitosos ja havien fuit. Davant el fet, la Federació de Colles de Vall demana màxima precaució. Recomana que les balladores no vagin totes soles quan duen les emprendades, que són les joies típiques d'Eivissa, i reclamen per això més seguretat als ajuntaments.
I no deixem Eivissa perquè les estafes en el lloguer de l'habitatge a l'illa s'han doblat en 5 anys. Segons els professionals del sector immobiliari, un preu fora de mercat seria el primer dels senyals que han de fer saltar les alarmes tant en lloguer com en compra. Ens ho conta Esther de Miguel.
Apartament al centre d'Eivissa de 50 metres quadrats amb un preu de venda de 150.000 euros. Mateix preu per un segon pis, en aquest cas al centre de Sant Antoni, amb dos amb llicència turística i amb dos publicats a una plataforma amb un dia de diferència. A Sengles Anunci s'exigeix que el pagament sigui al comptat. El president de l'Associació d'Immobiliàries de la patronal PIMEF, Ricardo Sánchez, explica que es pot tractar d'anuncis falsos.
És possible que nos encontremos que hay este tipo de empresas o pseudoprofesionales que ponen anuncios falsos a modo de gancho, que lo que simplemente lo utilizan para que veas un precio muy atractivo, llames, y cuando llames pues te vendan otra cosa que no tiene nada que ver con la que has llamado.
Més comú, diu, són els anuncis falsos de pisos d'en lloguer. Segons Sánchez, en 5 anys la xifra Eivissa hauria crescut en més del doble. Assegura que el més important a l'hora de no caure en aquestes estafes seria fixar-se en les següents senyals.
Precios muy por debajo del mercado, viviendas que se ven muy bien en las fotos, muy baratas y sobre todo nunca debemos hacer ningún tipo de depósito sobre una vivienda que no hemos podido visitar, porque te digan que es que el dueño está fuera, que no tienen las llaves, nunca debemos depositar sin haber visto la vivienda y tampoco nunca en cuentas fuera de España.
També molt important recalca comptar amb la intermediació d'un professional col·legiat del sector abans d'abonar qualsevol quantitat de sous.
I avui també vos contam que l'aeroport de Menorca recupera el servei sanitari a partir del 1 d'octubre. Els incidents amb passatgers d'aquest estiu i les reivindicacions del sindicat Comissions Obreres ha fet que Aena retorni al servei 12 anys després d'haver-lo eliminat. Ens ho conta Fanny Mateu.
La setmana passada es va haver d'avisar l'ambulància en 3 ocasions, però durant tot l'estiu s'han viscut diferents indisposicions de passatgers i treballadors. L'incident més greu va ser amb una menor que patia un problema de cardiovascular previ. Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres a l'aeroport.
Bueno, incidents enguany n'han tingut multitud. De fet, encara no els tenim tots comptabilitzats, però sí que el cas més sonat, crec jo, va ser d'una fiata portuguesa que al final va tenir que ser traslladada a Mallorca, a Son Espases, i que va morir en sol de mà, no?
El servei estarà operatiu tot l'any, 8 hores diàries a l'hivern i 16 hores als dies de temporada. Aena va eliminar el conegut com a botiquí l'any 2012 als aeroports de manco de 8 milions de passatgers anuals.
Aena va aplicar mesures de reducció de despesa motivada que havia entrat en números vermells, i una de les mesures va ser llevar el botiquín o el servei sanitari a tots els aeroports que no superaven 8 milions de passatgers. Menorca, en els anys 90, per exemple l'any 92, 93, 94, que teníem 1,5 milió de passatgers, disposaven d'aquest servei, no?
L'aeroport de Menorca va rebre l'any passat prop de 4.200.000 passatgers.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Dues i vint, més qüestions. Vecins de l'interior de l'illa d'Eivissa denuncien que els pous d'aigua s'estan secant. Alguns diuen ja no en tenen, s'estan deixant de regar cultius i temen quedar-se sense aigua a les cases. En temes d'informació, i bon Aranyó.
La producció agrícola és gairebé inexistent. No hi ha farratge pels animals i perilla l'aigua de les cases. Ho explica Paco Planells, vesí de Sant Miquel.
I aquí han baixat els nivells, gent que no té a prou profunditat per arriar o casa seva forada o pou no té una profunditat suficient, pues se queden sense aigua. Solució, seguir perforant o seguir arriant, o avisar que tinguin camions d'aigua, que sigui aigua desalada de les desaladores, que avui les desaladores, pues bueno, podrien anar camions a carregar, cosa que no passa avui en dia.
Demanant que deixin de treure aigua dels pous. Diuen que totes les cales d'Eivissa treuen l'aigua de perforades, com el port de Sant Miquel, assegurant que es nodreix de dues perforades que estan a un quilòmetre de distància. Ens ho explica Joan Tur Rosselló, vesí de Santa Gertrudis.
El que no veu la gent és l'aigua que va parar a totes les gran majoria de cales d'Eivissa. Ells també s'alimenten d'aigua de pou. Però el que passa que ningú els veu, no van camions, van tuberies enterrades i d'amagat.
La solució, diuen, més desaladores.
Doncs pues fer més desaladores, augmentar les que hi ha i fer-ne més. I fer un cordó al perímetre de l'illa, fer test que vagin a parar aquestes cales que avui dia encara s'alimenten de perforades.
Demà es reuneixen amb el president del Consell d'Eivissa i divendres ho faran amb el director general de Recursos Hídrics per intentar trobar una solució.
També a les Pitiuses, els ecologistes ens reclamen que es continuï amb la tramitació per ampliar la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera i la zona de la punta de la Creu.
Els gent recorda que la pesca recreativa i professional artesanal estan permeses i que allò que està prohibit és la pesca submarina pel seu impacte negatiu en els ecosistemes marins. El govern ha aturat tot el procés a petició del Consell de Formentera després de rebre queixes dels pescadors recreatius.
I a Menorca, les associacions de veïns de zones pròximes al port de Maó tornen a alçar la veu per denunciar, diuen, els renous nocturns que generen alguns vaixells en entrar al port. Ens ho conta Ramiro López.
Els veïns expliquen que el 2023 van començar els problemes de renous en horari nocturn per la presència de vaixells. L'Ajuntament de Maó va fer dues sonometries el 2024, igual que Autoritat Portuària i Grimaldi Lines van fer les seves. En totes elles, el resultat va ser que superaven els nivells de decibels permesos. Així tot, no han obtingut una solució al problema. Escoltem a Gonçal Seguí, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca.
L'Ajuntament de Maó va dir que ells tenien una ordenança per dins la ciutat, però que esport no era competència tampoc de l'Ajuntament. I llavors els síndics de greuges es van reunir amb nosaltres, però també ens van dir que estaven molt limitats.
Els vaixells assenyalats són el Tinerfe de la companyia CLH i el Ciutat de Granada de la companyia Transmet. De fet, aquest darrer va començar a pernoctar fora del port per aquest motiu l'any 2024. Però enguany el problema és l'hora d'entrada del vaixell.
Vam fer 5 o 6 promeses i una d'elles era que aquest hivern passat adaptarien els motors de Ciutat de Granada perquè durant aquesta temporada turística no fagués renou. I tothom me diu que està fent més renou que l'any passat. Ara, durant l'estiu, el que està fent és que entra a les 5 i mitja des de matí per la mola. I, a més, a vegades amb els altaveus encesos per xicar a tothom perquè quan tingui la maniobra feta tothom hagi sortit d'escamarot.
Per tots aquests motius, i veient que les autoritats locals i autonòmiques no els donen una solució, han decidit elevar la queixa al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:24. Avui també vos contam que més de 5.700 persones s'han inscrit a les borses úniques i permanents de la comunitat autònoma per treballar a l'administració pública. Es tracta d'un sistema posat en marxa el mes de gener que ja té constituïdes 49 borses actives.
Aquest nou sistema amb inscripció oberta tot l'any i de manera telemàtica té per objectiu agilitzar la cobertura de vacants temporals. La principal novetat d'aquesta borsa única és que permet a persones que no són funcionàries de carrera accedir a lloc de feina de manera temporal a l'administració. Catalina Cabré és consellera de Treball, Funció Pública i també de Diàleg Social.
Si compleix els requisits, queda immediatament incorporada en aquesta borsa i l'administració, quan necessita personal, automàticament acudeix. Aquesta borsa està oberta tot l'any en qualsevol moment. És una cosa viva. L'administració va agafant les persones que estan allà seguint els seus criteris de priorització.
D'altra banda, demà dimecres comença a fer feina la nova directora insular de l'Estat a Menorca, Clara Mayans. Avui ha tingut un primer contacte amb responsables de la delegació de les Balears.
En acabar la reunió, Mayans ha reconegut que s'haurà de centrar a fidelitzar els funcionaris en temes com l'allotjament.
Si me permeteu, que avui és el meu primer dia i m'he de posar en situació, que és el que he vingut a fer avui, que el que he vingut a fer avui en Alfonso i el secretari general i és personal, però sí que per lo poc que estic encara en la situació, sí que és un tema que intentaré posar una part de jo per poder fer alguna cosa, per poder solucionar i per poder millorar.
I neix la nova xarxa Fent Pinya amb l'objectiu d'oferir formació als docents perquè tinguin recursos a l'hora de dissenyar la llengua catalana a les aules. La presentació d'aquest col·lectiu de docents tindrà lloc demà a les 8:30 al vespre a la plaça de la Llotja de Palma a través d'un sopar a la fresca comunitària.
Es tracta d'un grup de feina específic de l'assemblea de docents a través del qual els docents es podran trobar de manera periòdica per poder compartir estratègies i també metodologies per l'ensenyament del català. Una de les membres de Feim Xarxa, Aina Salvà, explica que ja compten amb un calendari de formació.
I la mirada lingüística són els prejudicis que tu tens, que penses de l'infant, com vincules amb ell, des de bon ho fas, l'assertivitat lingüística, descobrir què és, i en base aquí després hi ha totes unes estratègies, contar contes d'una determinada manera.
Aquesta iniciativa, la xarxa Fent Pinya, vol arribar a docents i també a educadors de qualsevol àrea, etapa educativa i també centres escolars i espais educatius, com ara Associacions de Lleure, que estan implicats, volien dir, en l'educació en català.
Avui, que és el Dia Internacional del Dengue, parlem d'aquesta malaltia que transmet el mosquit tigre. Aquí a les Balears, la unitat de virologia de l'Hospital de Son Espases només ha detectat un cas en el que duim dany. És una contrasta amb els 38 casos registrats l'any passat. Es deu a la millora de la situació als països d'origen on es dona aquesta malaltia.
Avui, amb motiu del Dia Internacional del Dengue, parlant d'aquesta malaltia, el cap de l'unitat de virologia de l'Hospital de Referència Son Espases, Jordi Reina, recorda que es transmet amb el mosquit tigre i que aquí a les Balears cada any se'n detecten nous casos, tots importats. Són declaracions a l'informatiu Matí.
El número de casos que nosaltres tenim deriva fonamentalment de la intensitat de l'epidèmia dengue que hi ha bàsicament en els països d'origen, com és tota Sud-amèrica i Àsia. L'any passat va haver una grandíssima epidèmia en aquests països, per tant nosaltres rebem una mica les conseqüències d'aquesta gran epidèmia. Aquest any, per exemple, en aquests primers 7 mesos només hem tingut un cas. Això també tradueix que la situació epidemiològica de les poblacions de mosquits en aquests països doncs, està minvant.
Avui també han sabut que ha mort Marilena Jové, cofundadora i primera directora de l'Associació Balear de l'Empresa Familiar. Doctora en Economia, Jové va impulsar a finals dels anys 90 la creació de l'entitat al costat d'empresaris com Carme Serra, Joan Boades i Simón Pedro Barceló.
Jové va dirigir aquesta entitat fins a l'any 2011. Després va continuar vinculada a l'àmbit empresarial i a la gestió pública i privada de les Illes Balears.
I la família Esquerrer també ha comunicat la mort aquesta matinada d'Anna Maria Jaume, que és la viuda del fundador de Melià Hotels, en Gabriel Esquerrer Julià.
La seva mort s'ha produït 9 mesos Reus després de la defunció del seu espòs. A través d'un comunicat, la família ha volgut destacar el seu llegat humà i compromís amb els centenars de col·laboradors i amics.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Serà moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts 26 d'agost.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
És el tema del dia. Malgrat la forta posició de la majoria de les autonomies, entre les quals les Balears, el govern central ha activat avui el mecanisme que permetrà repartir entre les comunitats autònomes els menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries, Ceuta i Melilla.
El primer Consell de Ministres, després de l'aturada de l'estiu, ha aprovat el decret que derivarà a les illes una cinquantena d'infants i també d'adolescents, segons les previsions inicials. L'executiu de Pedro Sánchez argumenta que l'aprovació d'aquesta norma és una passa important, assegura, per garantir els drets de la infància migrant. Aquesta que sentireu ara és la portaveu del govern central, Pilar Alegría.
Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria.
El govern de Marga Proens manté el seu rebuig al repartiment de menors migrants i oposa per manca de capacitat i personal. Amb tot, ja treballa amb el Consell de Mallorca per habilitar un espai d'acollida a l'antic quartet de Sant Tous a Palma.
Tot i això, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha insistit a dir que l'executiu no comparteix el criteri del govern central perquè si l'arribada de menors migrants continua a les costes illenques, hauran de ser les Illes Balears el territori que envien els menors a altres parts de l'Estat.
Ponemos a la situación del gobierno canario y sí que es cierto que de momento espero que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos y Baleares en breve, no los datos sino también el delegado de gobierno ya dijo que en breve a lo mejor nosotros tendríamos que repartir. ¿Qué sentido tiene que acojamos ahora a 49 menores de edad si quizás en unos meses tengamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo?
Avui també es notícia que en 4 anys s'ha duplicat la xifra de dones víctimes de violència de gènere ateses pel Servei d'Acollida Municipal de l'Ajuntament de Palma.
Segons la memòria de l'any 2024, l'any passat 313 persones varen ser ateses per aquest servei. També es va detectar un increment de l'estada mitjana, sobretot en el cas de dones amb fills, que va ser de 220 dies a causa de les dificultats per poder accedir a un habitatge. Davant d'aquest escenari, l'Ajuntament de Palma va crear 18 noves places i va incorporar 4 professionals més. Toni Colom és tècnic d'Igualtat de Cort.
El 68% ha presenciat la violència cap a sa mare, però el 77% han estat víctimes directes. És a dir, quan aquestes dones se'n van de casa seva, se'n van perquè ja no hi ha una possibilitat de resoldre res.
Un altre balanç, en aquest cas, de la Policia Nacional. L'operació Estiu es tanca amb 450 detinguts a Palma.
Només a la zona de Platja de Palma, els agents han arrestat 190 persones. La majoria dels delictes han estat furts en platges, hotels i establiments. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
De los 190, casi 170 se pillan infraganti. ¿Qué conlleva esta actuación? Que se recuperan los efectos que se le sustraen a los turistas.
I veïns d'Eivissa demanen la construcció d'una nova desaladora davant la sequera que pateix l'illa.
Denuncien que alguns pous ja no tenen aigua abastament i que perilla el subministrament a les cases. Afirmen que s'està deixant de regar cultius i que no hi ha farratge pels animals. Demà reuniran amb el president del Consell i divendres amb el director general de Recursos Hídrics per intentar trobar una solució. Joan Tura Rosselló és un veïnat de Santa Gertrudis.
Pues fem més desaladores, augmentar l'escala i fer-ne més. I fer un cordó al perímetre de l'illa, fer tests que vagin a parar aquestes cales que avui dia encara s'alimenten de perforades.
Són les 2:33. Ara, la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas.
I I en els esports, avui vos contam que el Reial Mallorca ja ha començat a preparar el partit contra el Reial Madrid. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans per començar a preparar la tercera jornada de Lliga, la visita al Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Reial Madrid dissabte a les 9:30 del vespre. El Mallorca, després d'una derrota i un empat, cercarà la primera victòria de la temporada a un camp sempre complicat. Tot això mentre el club apura els darrers dies de mercat, que es tancarà, recordam, dilluns dia primer. De moment, tot i que encara no és oficial, qui no continuarà de vermell és Dani Luna, que jugarà cedit a l'Osca una temporada. Això sí, després d'haver renovat el seu contracte amb el Mallorca fins al 2028. Les sortides en les quals fa feina el club són les de Pablo Maffeo i Kyle Larin, a més d'espitjar en la recerca de nous jugadors. Si tornant al plànol competició, la tercera jornada de Lliga s'encetarà aquest pròxim divendres i la segona es va tancar ahir amb dos partits, la victòria de l'Atlètic Club per 1-0 davant el Rayo Vallecano i el Sevilla 1 Getafe 2. I un apunt més en clau mallorquinista, perquè el Mallorca i la Federació de Futbol de les Illes Balears han renovat el seu conveni d'entrades per a federats, amb el qual tots els federats de les illes poden adquirir entrades a un preu de 20 euros per als partits que es juguin a Son Moix.
I a primera federació, l'AU d'Eivissa ha tornat avui a la feina.
I el club, en la setmana del debut en la Lliga, ha començat la ronda en dos torns de presentació de les, de moment, 12 incorporacions. En té tots els detalls. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Primeres impressions d'alguns dels nous. Avui s'ha dut a terme un Media Day on han passat pels micròfons dels diferents mitjans homes com Nacho González, David El Pozo, Fran Castillo, Sergio Díez, José Albert i el més mediàtic, per la seva experiència al futbol professional, Fede Vico. Baixa per primera vegada a jugar a primera federació, però vol tornar aviat a segona. L'escoltam.
La primera vegada que juego primera red, un proyecto bonito, un proyecto ambicioso, y por eso estoy aquí, ¿no? Por Javi Lara, que lo conozco, por Mister Paco Gemes, que fue el primer entrenador que tuve como profesional, aportar mi granito de arena y devolver este equipo a segunda división, que en su corta trayectoria, que lleva 10 años, y la casualidad de que es el décimo aniversario, si no me equivoco, pues sería el año perfecto, ¿no?, de conseguir ese ascenso.
D'un mediàtic a un altre que ve del futbol modest, de segona federació. Tot i això, s'ha convertit gairebé ja en el favorit de l'afició per la seva qualitat. És Fran Castillo, que diu que van a totes.
Muy buen trabajo del presi y de toda la dirección deportiva encabezada por Javi Lara. Creo que han hecho un equipo bastante competitivo con unos nombres de algunos jugadores muy contrastados en esta categoría, en categorías más altas, y nosotros vamos a luchar por todo, pero partido a partido, pensando primero en el partido este fin de semana, pero eso, nosotros pensamos que vamos a por todo.
Demà passaran altres 6 jugadors pel Media Day. La Eivissa debuta dissabte en Lliga davant el Sevilla Atlètic.
Més a futbol, el Balears continua amb la pretemporada abans del debut a segona federació.
Les blanquiblaves continuen enllestint el projecte a les ordres de Miqui Mayans i ho fan amb cares noves. El club ha reforçat el centre del camp amb els fitxatges de l'asturiana Marina Crespo, provinent del Real Oviedo, i amb la tornada de la boliviana Abby Queiroz, també procedent de l'equip asturià i que ja va jugar 3 temporades al club baleàrico fa uns anys. Abby es mostra contenta de tornar al Balears.
Es una alegría volver a casa. Yo he jugado aquí hace 3 años en el Atlético Baleares y la verdad que en el momento que me surgió la oportunidad pues no me lo pensé 2 veces. Tenía muchas ganas de volver a casa y qué mejor en el club que me lo dio todo.
Sentim també Marina Crespo.
En el que surgió la opción de venir, creo que no me lo tuve que pensar mucho. Al final es un club que lleva apostando fuerte durante varias temporadas por el fútbol femenino y creo que es un buen ambiente para seguir creciendo a nivel personal.
El Balear jugarà diumenge a les 7:30 del capvespre a l'Estadi Balear el trofeu Margarita Miranda. Serà contra el Mallorca Internacional. L'entrada pel partit és gratuïta.
En tenis, bones notícies. Jaume Munar jugarà la segona ronda de l'Obert dels Estats Units.
El tenista de Santanyí va superar la primera ronda guanyant el tenista portuguès Jaime Faria en 4 sets, 6-0, 6-3, 5-7 i 6-2. Munar, número 44 del món, cercarà bitllet pel 16 de final contra el canadenc Gabriel Diallo, número 33 del rànquing ATP. Munar i Diallo s'han enfrontat en 2 ocasions en ple de victòries pel canadenc. Precisament la darrera va ser el mes de juny Catalunya, el Mallorca Championships de Santa Ponça, i la primera vegada que varen jugar va ser el US Open precisament l'any passat. I qui també ja a la segona ronda és Carlos Alcaraz, que va guanyar la seva estrena contra l'americà Opelka en 3 sets per 6-4, 7-5 i 6-4. Sentim el tenista murcià.
Yo me he visto bastante bien, tanto de fondo como restando como de saque. Yo creo que en general lo he hecho todo muy muy bien y la verdad que contento de haber sacado una primera ronda tan complicada como la de hoy.
En futbol sala, l'Illes Balears a Palafutsal jugarà el darrer amistós de pretemporada, ho farà divendres a Galícia.
Després de l'estada de Portugal, amb dues derrotes contra l'Sporting i el Benfica, el Palma vol recuperar bones sensacions abans de l'inici de Lliga. Per això divendres jugaran contra el Noia a Galícia. Avui, un dels nou arribats, Lin, ha parlat de la pretemporada i Betra Ràdio.
Contra Anderlecht estuvimos fantásticamente bien.
Sí.
Cogiendo pues muchos rechaces, aprovechando esas oportunidades, y sí que es cierto que contra los dos equipos portugueses no estuvimos tan acertados en ese aspecto de cara a portería. Tampoco generamos tanto, es cierto que somos un equipo que creo que vamos a generar muchas ocasiones de cara a portería y no conseguimos generarlas. También es que es cierto que estás enfrentando a los dos mejores equipos de Portugal y sí que se notó un poquito que estaban un puntito por encima nuestra.
El Palma afrontarà una temporada carregada de competicions, un total de 6 en un curs en el qual cercaran el desitjat títol nacional. La Lliga és la primera competició que es posarà en marxa. Serà el divendres dia 5 de setembre. El Palma debutarà a casa contra el Cartagena.
Fenomenal, fantástico. Es lo que todo jugador quiere, jugar todas las competiciones. Se lo puedes preguntar a cualquier jugador. Y luego ya cuando estás dentro de ellas, lo que quieres es ganarlas. Así que vamos a ir paso a paso, hay que ir preparando cada competición a su debido tiempo, iniciar bien en la liga, que es súper importante para ir sumando puntos, que siempre es importantísimo llegar a la Copa y a los playoffs, y luego según vayan viniendo las competiciones e ir preparando a los rivales.
En bàsquet, els representants balears de la segona divisió han iniciat aquesta setmana el curs.
Palmer Bàsquet, Estia Menorca, Fibui i Palma passen aquest dia les primeres revisions mèdiques i realitzen els primers entrenaments. També ha encetat la pretemporada l'Azul Marino, que cercarà per tercer curs consecutiu lluitar per l'ascens a primera. Resta un mes perquè es doni el sus a la Lliga Challenge i el conjunt mallorquí ja fa feina de cara al seu debut contra l'Ardó i Fundació Navarra de Bàsquet, que serà el diumenge 28 de setembre. Sentim la capitana de l'Azul Marino, Maria Espanya, en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Hem fet els prou imatges, test de força, velocitat i tot això, i ara doncs, ens comencem a conèixer un poc aquesta pista, duim solament dos entrenaments de bàsquet, i de veritat que bueno, doncs està imposant un parell de normes, però encara no podem veure com és l'equip en concret, no? És veritat que tenim jugadores polivalents que poden estar a diferents posicions, i això ens donarà una rotació més extensa. I més segura, i bueno, pues ara està centrada en crear l'equip i en donar el màxim que puguem en aquesta pretemporada.
La mallorquina liderarà un any més l'equip amb la seva experiència i veterania al més alt nivell del bàsquet.
Bueno, al final el meu rol, pues, una altra vegada soc la capitana i bueno, pues, el que dius, no? Donar la meva experiència i després estar centrada en la meva manera de jugar, en el meu joc, a portar el que millor s'ha de fer a l'equip i així se poden juntar totes les peces del puzzle, no?
I pel que fa als equips masculins de primera FEB, la que és la segona divisió nacional del bàsquet, són tres els representants, l'Èstia, el Fibui i el Palmer, i aquest darrer ja fa feina a la pista de Sant Moix, i avui el jugador Adrián Chapela ha reconegut que la il·lusió es doble aquesta temporada després d'haver aconseguit l'ascens.
Que al haver aconseguit l'ascens directo, pues hemos tenido casi 3 meses de vacaciones, que yo creo que son muchísimos, pero no, al final siempre lo afrontas con, yo personalmente, ¿no? Con la misma ilusión, si no, pues al final cuando pues no te, o te deja de gustar, pues yo creo que ya irías cambiando un poco el chip, pero bueno, no, seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas.
En bàsquet, posant punt final a la informació esportiva.
L'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 44 minuts. Un dia més seguim pendents dels incendis actius a la península. Els Reis visitaran demà les zones afectades pel foc. Ho faran a Zamora i Lleó. Dijous seran a Galícia i divendres a Extremadura. Després de tres setmanes d'incendis forestals, avui encara hi ha 14 focs actius.
I mentre que Galícia continua preocupant l'incendi de Lugo, Astúries dona el seu tres grans focs per controlats. Castella i Lleó, però, en manté encara 10 de greus en actiu i el vent complica l'extinció a Zamora i també a Lleó. D'aquesta manera, a Extremadura, l'incendi de Jarilla, que va cremar 13 dies continuats, es troba ara ja controlat.
De moment, el Consell de Ministres ha aprovat avui declarar zona catastròfica per incendis i danes a territoris a totes les comunitats, excepte el País Basc. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
El Consejo de Ministros acaba de declarar zonas afectadas gravemente por esa emergencia de protección civil todas aquellas que en los últimos dos meses, desde el 23 de junio al 25 de agosto, han sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano. Y el desconocimiento, yo creo que conlleva al señor Feijóo a utilizarlo de esa forma absolutamente ajena a la realidad. El pirómano es aquella persona en la que subyace una determinada patología, principalmente de carácter psiquiátrico. Y no puede ser confundido con el incendiario, que es el que sí que con toda voluntad y conciencia realiza o materializa un incendio.
La sessió de la Diputació Permanent al Congrés ha començat avui amb un minut de silenci per la mort del bomber i també dels voluntaris durant l'extinció dels incendis. També, però, s'ha fet un record a les dues darreres dones mortes per violència masclista durant aquest estiu, que varen ser a Navarra, volien dir, i a Badajoz. Francina Armengol és la presidenta del Congrés.
Nuestro agradecimiento a las tareas de los equipos de extinción es infinito.
Mentrestant, voluntaris de les associacions Inca Solidària, Amar Ucraïna i Somos Uno han partit avui cap a la península amb 10.000 quilos de pinso per animals.
La setmana passada començaren una recollida per ajudar animals com ovars, vaques, can de pastor, que han quedat sense aliment a causa d'aquests incendis. Han partit a primera hora del dematí des del Port de Palma i demà tenen previst arribar a Lleó. Antònia Triguero és la presidenta d'aquesta entitat Inca Solidària.
Molt contents perquè hi ha gent que ha fet bitums, hi ha gent que ha portat pinso i després tenim un pot de dobbers que ens ha sobrat que el gastarem allà i comprarem allà el que fa i falta.
Fora de les Balears, a la crònica internacional, l'ONU condemna l'atac a Gaza i demana l'alto el foc immediat i permanent, també l'entrada d'ajuda humanitària i l'alliberament incondicional dels hostatges.
Precisament els seus familiars s'han tornat a concentrar per demanar a Benjamin Netanyahu que arribi un acord amb Hamas per acabar la guerra i d'aquesta manera poder alliberar els presoners. Tot això després de l'atac a l'hospital Nasser de Khan Yunis i d'haver mort 20 persones, entre les quals hi havia 5 periodistes.
Mentrestant, a França, el primer ministre francès, François Barouas, se sotmetrà a una moció de confiança el pròxim 8 de setembre.
Serà a causa del seu pla d'austeritat que preveu un estalvi de 44.000 milions d'euros i que inclou la congelació d'algunes prestacions retallades en programes socials i la supressió de dos dies festius. Ja ha convocat una vaga general per al proper 10 de setembre. La ultradreta de Marine Le Pen, la França insumissa de Jean-Luc Mélenchon i els ecologistes ja han avançat que hi votaran en contra. Si Bayrou no supera la moció de confiança, haurà de dimitir obrint una nova crisi al govern francès.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:48 minuts, tornem aquí a les Balears perquè la quarantena d'infants saragüís procedents del campament de refugiats de Tindouf estan a punt d'acabar la seva estada a les illes. Són els participants del programa Vacances en Pau que dilluns ja se'n tornen a Algèria, on viu les seves famílies d'ençà que el Marroc ocupà el Sàhara Occidental l'any 1975.
I la visita a un parc aquàtic de Magaluf ha estat una de les darreres activitats lúdiques en què avui matí han participat aquests joves. Això ha estat en una estada que s'ha allargat gairebé un mes i mig. Aquest que sentireu ara és el testimoni d'un d'aquests joves, és en Hussein.
Jo, 11, i anem a Hussein. Antes con escola d'estiu en el parc, ara esto no sé com ho tema.
Aquest que heu sentit xerrar era Hussein, un al·lot jove d'11 anys, i tot i que el seu coneixement del català i també del castellà és limitat, Hussein es fa entendre, encara que no sap dir el nom del parc aquàtic que avui de matí han visitat. Per algun del pare d'acollida, aquesta ha estat la seva primera experiència i asseguren que ha estat molt positiva, com és el cas de Joan Vives i Bàrbara Pont de Manacor.
No sabíem com aniria, no coneixíem els nens, I això, i la veritat que ha estat una experiència que ara és dilluns se'n van i ja tenim pena, només de pensar que ja no el tindrem en l'hivern.
A veure, hem passat per diferents etapes. El nostre, en el principi, li va costar un poquet i res, ara són com a germans. Oh, s'estimen en locura o s'apunyen tot el dia.
Aquesta que acabeu de sentir és l'opinió d'un pare d'acollida, però ara n'escoltaré una altra que és la d'una germana d'acollida, podríem dir. És l'opinió que comparteix Malena, una nina d'11 anys, de Mancor de la Vall, que ha compartit l'estiu amb una nina saharaui, també de la seva mateixa edat.
Els primers dies, bueno, s'enyorava i això, però després ja ens han fet amigues i ja la trac com una germana.
És la setmana que ve que la quarantena de joves saharauis retornen al campament de Tinduf després d'haver participat activitats lúdiques a les Balears, però també d'haver passat revisions mèdiques, que és l'altre gran objectiu que persegueix el programa Vacances en Pau.
I especial atenció ara si teniu més de 60 anys o en teniu familiars residents a Mallorca. I és que a partir de dimecres que ve, dia 3 de setembre, es podran fer les inscripcions per a les estades per a gent gran del Consell de Mallorca d'enguany. Hi ha 2.000 places per a passar uns dies a un hotel de Calamandia.
L'objectiu és fomentar l'envelliment actiu i la socialització de la gent gran. Per això, a més de l'allotjament, hi ha una gran varietat d'activitat programada. Són estades de 4 dies i 3 nits que es repartiran en 4 torns a partir de dia 20 d'octubre. Hi ha 2.000 places, són el doble de les que hi havia l'any passat i, segons ha explicat el conseller insular de Presidència, Toni Fuster, enguany hi haurà més diversitat d'activitats.
Precisament a petició de les associacions i de la gent que va passar per aquestes estades. De lo que se trata en aquestes estades de gent gran és de que els nostres majors puguin gaudir de moments de disfrutar de senderisme, de vall en línia, de vall de saló, també tenir l'oportunitat de conèixer a noves persones, a nou entorns i, en definitiva, de poder tenir un envelliment actiu.
I doncs, si és el vostre cas i compliu els requisits, que recordem que són ser major de 60 anys i residir a Mallorca, ja vos podeu apuntar al sorteig de les places, que serà entre els dies 3 i 17 de setembre. Després es farà un sorteig d'entre les persones que s'hi hagin inscrit i enguany haurà ball de saló, xerrades sobre salut mental i física i tot això amb l'objectiu de fomentar l'envelliment actiu.
I durant la primera setmana de setembre es podria treure a licitació el servei del centre Dia de Porreres, un edifici que es va acabar fa 2 anys i que encara no s'ha pogut posar en funcionament. De moment serà l'Ajuntament qui n'assumirà la gestió.
Les claus del centre de Dia de Porreres es varen lliurar pel desembre de l'any 2023. A banda de ser inaugurat, va patir desperfectes a causa de les fortes pluges i això ha obligat l'Ajuntament a fer-hi una gran reforma. Durant l'any 2025 ha quedat a l'espera que s'iniciï el procés de licitació d'aquest servei. I segons ha explicat la batllessa Xiscamora, l'Ajuntament es posarà al capdavant a través d'un conveni de concertació de places amb el govern i no serà el Dimas qui ho gestionarà.
Reconeixien que la competència era seva, que ho hem de fer ells, però que en aquest moment no els era possible amb personal propi del Consell gestionar el centre de dia de Porreres. I si d'aquí un parell d'anys el Consell de Mallorca té viabilitat econòmica o té més recursos, ja considerarà si va sumar xanels o no.
Aquest servei costarà a l'Ajuntament 110.000 euros cada any i l'espai està pensat per 30 places, però el consistori començarà amb un total de 15 places per adaptar-se o per adaptar-s'hi de manera progressiva.
Són les 2:53 minuts. Si sou amants de la fotografia i vos agrada la feina de Joan Fontcoberta, això vos interessarà. I és que la Fundació Toni Catany posa en marxa un taller, Retratar arbres, a través del qual els alumnes se podran acompanyar l'artista en el plantejament i realització d'un projecte inèdit que es presentarà en el Centre Internacional de Fotografia l'abril de 2026. Ens ho conta Sandra Martínez.
Una proposta única, especial, que es posarà en marxa a partir del 30 de setembre. Hi haurà sessions també durant el mes d'octubre i una sessió final el 24 de juliol de l'any que ve, que clourà el projecte. Un projecte que es presentarà al Centre Internacional de Fotografia de Llucmajor la primavera que ve. El taller està concebut per un petit grup de participants i constarà d'una introducció teòrica i després d'acompanyar Joan Fontcoberta en el plantejament i realització d'aquesta proposta. La tria d'aquest mestre no ha estat casual. Tomeu Tomàs és el director adjunt del centre.
Joan Fontcoberta, que tenia una estreta amistat amb Antoni Catany, és un dels fotògrafs amb major projecció internacional, que alhora també desplega una activitat molt ampla com a docent, assagista i comissari d'exposicions. Bé, aquest taller, que està concebut per un nombre reduït de participants, dona l'oportunitat a les persones que s'inscriguin a participar en el plantejament i la realització d'un nou projecte d'en Fontcoberta, el qual se presentarà en el Centre Internacional de Fotografia de Llucmajor a l'abril del 26.
La proposta mescla els gèneres del retrat, el paisatge i la natura morta, igual com ho podrien haver fet Catany o Montserrat, dues figures monumentals de la fotografia mallorquina. També és una oportunitat per debatre en la vigència i explorar-ne el desplegament possible a la creació fotogràfica contemporània. Si ho esteu interessats, preneu bona nota dels requisits de participació.
Per poder-hi participar, les persones interessades ens han de fer arribar el seu currículum vitae acompanyat d'un escrit de motivació i del seu propi dossier creatiu. Hi ha un procés de selecció perquè és de places limitades i bé, totes aquelles persones que estiguin interessades poden trobar la informació del taller a fundaciotonicatany.cat i també a xarxes socials.
Tota una oportunitat per aprendre a retratar arbres i ser testimonis també de l'experiència didàctica de viure i veure com neix un projecte artístic, com es materialitza i com es difon.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia dormit. Quan de cop el cel s'omple de llum.
Marielma Bonet porta a Ciutadella el record de l'Olímpia. El Teatre d'Esborn acull avui a les 9 del vespre el concert de la cantautora mallorquina internacional que arriba a Menorca en el marc de la gira commemorativa dels 50 anys del seu històric recital a l'Olímpia de París.
El 1975, en només 28 anys, la cantant mallorquina es va presentar a l'escenari parisenc amb un repertori que combinava creacions pròpies i cançons populars com Que volen aquesta gent, La balanguera o El cant dels ocells, que va fer apel sense més instrument que la seva veu i també L'àguila negra, que escoltam de fons. Aquella actuació, recollida en el disc a l'Olímpia, es va convertir en un símbol cultural en plena dictadura franquista. Mig segle després, Bonet revisita aquest programa en nous arranjaments, en sis músics mallorquins i l'experiència d'una trajectòria internacional que l'ha consolidada com a veu referent de la Mediterrània.
I avui la nit a Falanitxera es prepara per vestir-se de llum amb el pas d'Amaral, que arriba amb la seva gira Dolce Vita en plena maduresa creativa. Al recer dels pins del parc de Sa Torre, la veu d'Eva i les guitarres de Juan ressonaran en aquest retrobament en què les cançons velles i noves serviran de pont entre la memòria i l'esperança. Després d'uns anys de silenci discogràfic, Dolce Vita és una celebració de la vida viscuda i de la música com a camí de llibertat. Serà avui, dèiem, a partir de les 10:30 al vespre.
Les noves cançons, tenyides de llums i ombres, veuen d'aquesta intensitat vital que desprèn el grup i que es desplegaran al costat dels himnes que han acompanyat tanta gent. La banda aragonesa retorna amb força renovada, però sense perdre l'essència poètica
que els ha fet únics abans de les 8:30. La veu jove de Maria Hein, la filla de Felanich, obrirà la vetllada amb la seva sensibilitat delicada i arrelada a l'illa. El seu cant farà l'eco local a un concert que promet ser un viatge de l'intimisme al clan col·lectiu, de la calma a l'èstasi.
I darrer minut d'aquest informatiu per una veu que avui s'apaga per sempre, però que serà eterna.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
S'ha mort Manuel de la Calva, un dels integrants del duo Dinámico, tenia 88 anys.
La notícia l'ha donat el seu company de grup, Ramon Arcusa. L'altra meitat del duo Dinámico s'ha qualificat com el seu amic de l'ànima, més que germà i company de 100 aventures i de 1.000 cançons. Després d'anunciar la seva mort, ha dit que no es plori per ell, que no li agradaria. Manuel de la Calva forma part de la història musical espanyola en temes com aquest Resistiré, que escoltam de fons.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Són les 3, actualitzant els titulars que ens deixa aquest dimarts 26 d'agost, malgrat la forta posició de la majoria de les autonomies, entre les quals les Balears. El govern central ha activat avui el mecanisme que permetrà repartir entre les comunitats autònomes els menors migrants no acompanyats arribats a les Canàries, Ceuta i Melilla. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El primer Consell de Ministres, després de l'aturada de l'estiu, ha aprovat el decret que derivarà a les illes una cinquantena d'infants i adolescents, segons les previsions inicials. L'executiu de Pedro Sánchez argumenta que l'aprovació d'aquesta norma és una passa important per garantir els drets de la infància migrant. És la portaveu del govern central, Pilar Alegría.
Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidària i, si me permiten, també humanitària.
El govern de Marga Proens manté el seu rebuig al repartiment de menors migrants i oposa per manca de capacitat i personal. Amb tot, ja treballa amb el Consell de Mallorca per habilitar un espai d'acollida a l'antic quartet de Sant Tous a Palma.
Tot i això, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha insistit a dir que l'executiu no comparteix el criteri del govern central perquè si l'arribada de menors migrants continua a les costes illenques, hauran de ser les Balears les que envien els menors a altres territoris.
Ponemos a la situación del gobierno canario y sí que es cierto que de momento espero que la nuestra, pero las estadísticas y los datos hablan por sí solos y Baleares en breve, no los datos sino también el delegado de gobierno ya dijo que en breve a lo mejor nosotros tendríamos que repartir. ¿Qué sentido tiene que acojamos a 49 menores d'edat, si quizás en unos meses tengamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo.
Avui també es notícia que en 4 anys s'ha duplicat la xifra de dones víctimes de la violència de gènere ateses pel Servei d'Acollida Municipal de l'Ajuntament de Palma.
Segons la memòria de l'any 2024, l'any passat 313 persones foren ateses per aquest servei. També es va detectar un increment de l'estada mitjana, sobretot en el cas de les dones amb fills, que va ser de 220 dies a causa de les dificultats per trobar un habitatge. Davant d'aquest escenari, CORD va crear 18 noves places i va incorporar 4 professionals més. Toni Colom és tècnic d'Igualtat de CORD.
El 68% ha presenciat la violència que ha passat ara. Però el 77% han estat víctimes directes. És a dir, quan aquestes dones se'n van de casa seva, se'n van perquè ja no hi ha una possibilitat de resoldre res.
Balanç també avui de la Policia Nacional. L'operació estiu es tanca amb 450 detinguts a Palma.
Només a la zona de la platja de Palma els agents han arrestat 190 persones. La majoria dels delictes han estat furts en platges, hotels i establiments. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
De los 190, casi 170 se pillan infraganti. ¿Qué conlleva esta actuación? Que se recuperan los efectos que se le sustraen a los turistas.
Veïns d'Eivissa demana la construcció d'una nova desaladora davant de la sequera que pateix l'illa.
Denuncien que alguns pous ja no tenen aigua i que perilla el subministrament de les cases. Afirmen que s'està deixant de regar cultius i que no hi ha farratge pels animals. Demà reuneixen amb el president del Consell divendres amb el director general de Recursos Hídrics per intentar trobar una solució. Joan Torrosselló, veí de Santa Gertrudis.
Pues fem les desaladores.
augmentar l'esquerra i fer naves. I fer un cordó al perímetre de l'illa, fer tests que vagin a parar aquestes cales que avui dia encara s'alimenten de perforades.
I Formentera confirma una sanció de 100.000 euros per celebrar una festa il·legal en un habitatge turístic.
La institució insular ha desestimat el recurs presentat per la promotora